La formació de refugiats Orfeus 21 ha obert el Festival de Música Antiga del Monestir de Poblet. Bona tarda, obrim l'informatiu cap de setmana.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Sisena edició ja en marxa del Festival de Música Antiga del Monestir de Poblet, amb el mestre Jordi Savall al capdavant. Aquest divendres va donar el tret de sortida i ho va fer amb la formació de refugiats Orfeus 21 sobre l'escenari. Així en parla bé Savall.
Al primer concert presentem el grup, una part del grup de refugiats que hem estat treballant a Europa, amb els seus amb joves també que han estat ensenyant, i que és un projecte que és els camins de l'exili de l'esperança. És un projecte que hem estat treballant 2 anys amb l'ajuda de la Unió Europea, de la Fundació Cívica.
I aquest primer concert el va presenciar també el president de Catalunya, Quim Torra, que aquest divendres ha visitat el monestir de Poblet. Avui també els explicarem que la secció de crèdit de la Conca decidirà en una assemblea aquesta tardor si tanque. Per tant, podria desaparèixer aquesta secció de l'agrícola de la Conca de Barberà.
Això no és un problema de liquiditat, al contrari, la secció de crèdit ve de trobar-se en una situació financera molt bona, perquè antigament, o temps enrere, la secció de crèdit funcionava molt bé i donava rendiment. Aquest rendiment que donava el trobem ara. És a dir, que quan tanquem la secció de crèdit no només no és deficitària, sinó que...
Bé, i aquesta setmana també la Conca de Barberà s'ha tornat a mobilitzar, va ser el passat diumenge, en aquest cas, per reclamar que s'activin novament les obres i, per tant, finalitzin de l'A27 i del túnel del Coll de l'Illa, un tall a la Nacional 240 que avui també reviurem. I aquesta setmana, en el ple municipal de l'Espluga de Francolí, s'ha fet el darrer pas per fer oficial ja el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, un projecte que el municipi arrossega ja des de fa més de 14 anys. I un home ha estat evacuat aquesta setmana en estat crític a la piscina de Santa Coloma de Caral. I en l'apartat cultural també ha engegat ja el Danseu Festival, la seva 6a edició a les Piles, aquest cap de setmana com a escenari mundial de la dansa en aquest municipi de la Conca de Barberà. També tenim altres notícies, per exemple, farem ja una previsió de la barema d'aquest 2018 i en la plana política explicarem que la FIC ha creat una coordinació electoral per impulsar noves candidatures a la Conca de Barberà. Aquests són els principals titulars de la jornada d'avui, d'aquest cap de setmana, de l'11 i 12 d'agost. Comencem l'informatiu Conca de Barberà. Benvinguts.
Informatius cap de setmana, el repàs a l'actualitat de la Conca de Barberà.
Els sons del Mediterrani han encetat la 6a edició del Festival de Música Antiga del Monestir de Poblet. Ha estat aquest divendres a l'antic dormitori dels monjos davant de gairebé 700 persones i els encarregats d'obrir la programació musical van ser refugiats i immigrants de Síria, Afganistan, Turquia, Iraq, Sudan, Bulgària, Bangladesh i Armènia. Sota la formació Orfeus 21 amb el mestre Jordi Savall al capdavant. Van proposar així en aquest primer concert un diàleg de les músiques cristianes, jueves i musulmanes. Orfeus 21, que ha presentat a Poblet a l'actuació Camins de l'exili i de l'esperança, és el resultat d'un projecte que ja porta 2 anys de treball. Així en parlava Jordi Savall, que se sent molt satisfet per presentar, en aquest cas, al monestir de Poblet, Orfeus 21.
Jo crec que ha sigut una de les experiències més meravelloses que he tingut aquests últims anys, de veure com aquesta gent que estaven perdudes, que estaven sobrevivint malament, han pogut trobar una forma digna de fer la seva feina, de la manera que ells el poden fer, guanyant-se la vida, fent una mica de música de tant en tant i ensenyant a nanos que estan desarrelats del seu país, també. Ha sigut una de les coses més meravelloses veure, i després trobareu la joia que aquestes persones tenen ara de poder participar en un projecte així, de poder ser visibles com a persones i ser visibles com a sers humans que tenen alguna cosa que ens poden també aportar.
També en paraules de Savall, el primer concert ha estat una celebració de la llibertat i de sentir-se lliures de poder fer la seva música que estimen. En aquesta primera actuació també es va comptar amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, acompanyat de diverses autoritats territorials i locals, perquè Torra, ho explicarem tot seguit, va visitar en la jornada d'aquest divendres al monestir de Poblet. D'altra banda, el Festival de Música Antiga també manté les conferències prèvies a cada concert. A un quart de nou del vespre són els experts els qui reflexionen al voltant del contingut de cada programa musical. En aquesta primera jornada, la xerrada l'ha ofert Josep Maria Bricall, doctor en Economia i rector de la Universitat de Barcelona. Sota el títol La memòria i els símbols del poder, de la fe i de l'exili, el Festival de Música Antiga de Poblet ha programat 4 concerts enguany, un mes, tot i que a causa de les tempestes dels darrers dies, els concerts es celebraran tots a l'interior del monestir. Aquest dissabte al matí, per primera vegada, s'ha pogut escoltar una formació emergent. És el cas de Tasto Solo. D'aquesta manera, també el festival obre les portes cada any a incorporar un grup jove. El relleu el prendran 2 conjunts emblemàtics de Jordi Savall. En primer lloc, Le Concert de Nation serà qui farà doncs un homenatge a François Couperin, mentre que la Cloenda servirà per homenatjar a Mateu Fletxa, un compositor català del Renaixement que va acabar els seus dies al monestir de Poblet com a monjo. La interpretació anirà a càrrec de la Jove Capella Reial de Catalunya. D'aquesta notícia de l'inici del festival en poden trobar la galeria d'imatges, com també la crònica a esplugafmradio.cat. I ara els expliquem, com dèiem, que el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha visitat també aquest divendres el monestir de Poblet, on va ser rebut pel pare abat, Octavi Vilà. Torra va completar la seva primera visita institucional al monestir, com dèiem, assistint al concert d'obertura del 6è Festival de Música Antiga. El president va recórrer alguns dels espais més emblemàtics del conjunt arquitectònic, acompanyat també del delegat territorial del govern a Tarragona, Òscar Peris, i el director de Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Jordi Agràs. Després de la visita, Quim Torra va compartir el sopar amb la comunitat monàstica del monestir de Poblet. Continuem amb d'altres notícies d'aquesta setmana. Una que hem conegut és la possible dissolució de la secció de crèdit de la Conca de Barberà. Els socis de l'agrícola de la Conca votaran en una assemblea general si la secció de crèdit ha de tancar o no. La data exacta de la votació encara no s'ha concretat, però serà, això sí, després de la barema i podria servir per posar fi a més d'un segle d'activitat d'aquesta secció de la cooperativa de l'Espluga, ara integrada en l'agrícola de la Conca. Els responsables de la secció de crèdit van plantejar l'opció als socis en una reunió informativa celebrada la setmana passada, al·legant que el servei actualment està generant pèrdues i que ja no té el paper essencial que ha desenvolupat al llarg de la seva història. El director de la secció, Josep Maria Cantós, ha explicat a l'Espluga FM Ràdio que si el tancament es fa es tornaran tots els diners als socis i ha demanat també tranquil·litat perquè, assegure, la secció de crèdit no té un problema de liquiditat. Escoltem a Josep Maria Cantós.
Ara fa un parell de dies vam convocar una reunió informativa amb els socis de la cooperativa per explicar-los que la secció de crèdit és una secció que ara mateix està donant pèrdues. Per tant, vam estar parlant amb els socis, els hi vam explicar i vam dir de tancar-la.
Doncs així en parlava, aquesta era l'opció, i com remarquen des de l'entitat, el problema no és de liquiditat.
Això, no és un problema de liquiditat, al contrari, la secció de crèdit ve de trobar-se en una situació financera molt bona, perquè antigament, temps enrere, la secció de crèdit funcionava molt bé i donava rendiment. Aquest rendiment que donava el trobem ara. Vull dir que quan tanquem la secció de crèdit no només no és deficitària, sinó que generarà uns diners que serviran doncs per fer altres coses, per tornar aportacions de socis que en el seu moment van fer aportacions, per fer obres, per fer el que sigui doncs per la cooperativa.
Pel que fa a l'opció del tancament, el director ha explicat que encara s'estan pagant interessos als socis pels seus diners i que això, junt amb la mateixa estructura de la secció, està generant pèrdues. Amb els canvis en el sistema financer, Josep Maria Cantós considera que la secció de crèdit ha deixat de ser viable perquè els bancs ocupen la funció que històricament havia desenvolupat la cooperativa. En aquest sentit, també reconeix certes pressions del Departament de Finances de Catalunya perquè les seccions de crèdit tanquin. En qualsevol cas, sí que ha explicat el director de la cooperativa, en aquest cas de la secció de crèdit, que si s'afirma aquest tancament després de l'Assemblea General, la secció de crèdit tindrà un canvi de rumb i apostarà per altres serveis.
L'únic que volem és doncs, canviar-li una mica l'orientació. La secció de crèdit com a tal la tancarem, però seguirà estant oberta de cara al soci i el que volem és donar-li un canvi d'activitat. Volem que es converteixi doncs, en una referència pel soci en quant a tota una sèrie de prestacions, com poden ser d'assessoria, d'assegurances, jo que sé, qualsevol cosa que estigui relacionat amb la seva activitat professional, doncs estarem aquí per ajudar-lo i per donar-li tot el recolzament que puguem.
La secció de crèdit de l'Espluga de Francolí, ara, doncs, en aquest cas, sota el paraigua de l'Agrícola de la Conca i que podria doncs, tancar, si es decideix així, en aquesta Assemblea General dels Socis. Estan cridats a votar entre 600 i 700 socis de l'Agrícola de la Conca. La secció de crèdit està activa des del 1906 i actualment uns 200 socis, majoritàriament de l'Espluga, utilitzen aquesta branca de la cooperativa de, en aquest cas, de l'Agrícola de la Conca. Veurem com es desenvolupa i com s'acaba doncs, de resoldre aquesta situació de la secció de crèdit de l'Agrícola de la Conca. Alcaldes i regidors dels ajuntaments de la Conca i de les comarques veïnes del Camp de Tarragona han tallat aquest passat diumenge la Nacional 240 per reivindicar la represa de les obres de construcció del túnel del Coll de l'Illa. Després que les obres de la 27 s'iniciïn, doncs, en aquest cas, després de 12 anys, el tram que hauria d'arribar a Montblanc està avançant molt lentament i això és el que critiquen els representants dels consistoris del territori. En aquesta manifestació, els municipis van denunciar la deixadesa del Ministeri de Foment en una via amb una llarga llista d'accidents de trànsit, amb molts, doncs, també amb víctimes mortals. En el tall hi van participar els alcaldes de Montblanc, Josep Andreu, i el de Valls, Albert Batet. També el membre del PSC del Congrés dels Diputats, Joan Ruiz, el primer secretari de la Mesa del Parlament, Eusebi Camp de Pedrós, el president del Consell Comarcal de la Conca, Francesc Benet, i el cap de l'oposició de l'Espluga, Jordi Miró. No ho va fer l'alcalde de l'Espluga i tampoc cap representant de l'equip de govern. Com ja es va fer l'agost de l'any passat, els manifestants van reclamar novament que s'accelerin aquestes obres del túnel del Coll de l'Illa i l'arribada de la 27 a la Conca de Barberà, amb dues pancartes, per exemple, amb el lema Túnel del Coll de l'Illa ja i aquests talls a la carretera Nacional 240. En aquest punt van poder escoltar les declaracions, per exemple, de l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, que assegura la comarca no es cansarà mai.
No ens cansarem mai, que ho sàpiguin, no ens cansarem mai. Ja sé que fa 12 anys que és molt pesat, però mireu, la ciutadania ha vingut i farem sense ganes de molestar aquests que ja fa mitja hora que fan cua, farem els talls molt mil·limetrats per no molestar els usuaris, però no ens cansarem mai. També ho té que saber això el Ministeri de Foment.
Doncs aquest és el missatge que es va traslladar des de la comarca. També Albert Batet, alcalde de Valls, també sumava en aquesta reivindicació.
Que és una reivindicació no només per una voluntat econòmica de connexió de la Conca amb l'Alt Camp i per la connexió de tot l'eix de Tarragona amb Lleida i de les necessitats del trànsit rodat que genera el turisme i la nostra indústria. També a dia d'avui ja és una reivindicació per la seguretat de les persones. Malauradament, durant l'últim any, em sembla que hem tingut 5 accidents amb víctimes.
Josep Andreu, alcalde de Montblanc, també es va referir a les últimes declaracions de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, que asseguren que aquesta és una prioritat, la d'acabar el túnel del Coll de l'Illa. Així en parlava.
ens diuen i estem contents que des de la subdelegació del govern diguin que això d'aquí s'accelerarà, que el 2021 ja el tindrem. Som una mica escèptics i aquí estem, doncs, els dos alcaldes afectats, el de Valls i el de Montblanc, per vindicar que es tiri endavant i tant de bo, es comenci a foradar el túnel i...
De fet, com dèiem, en aquesta manifestació, en aquest tall a la Nacional 240, també hi va participar Joan Ruiz, diputat del Partit Socialista Català al Congrés dels Diputats, que es va referir doncs, que el túnel del Coll de l'Illa és una obra fonamental pel govern i el primer que ha fet el govern ha estat començar a desencallar aquest problema. Ruiz també ha afegit que els 31 milions d'euros destinats a les obres ja han passat per la Comissió Tècnica del Ministeri de Foment, però ara han de ser aprovats pel Consell d'Estat. També ha comentat que espera que les obres comencin seriosament entre els mesos de setembre i octubre. I més notícies en format breu. Un home de 35 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria aquest passat diumenge a la piscina municipal de Santa Coloma de Caral. L'home va ser evacuat en estat crític amb helicòpter a l'Hospital de Bellvitge. El Servei d'Emergències de Catalunya va rebre l'avís al voltant de les 5 de la tarda quan el socorrista de la piscina municipal de Santa Coloma va trucar al telèfon d'emergències per avisar que hi havia una persona inconscient. Segons ha informat Protecció Civil, el socorrista va fer les maniobres d'emergència aplicades a la persona que van haver de treure de l'aigua davant de la sospita d'aturada cardiorrespiratòria. Fins al lloc dels fets es van desplaçar una unitat del SEM i també, com dèiem, un helicòpter medicalitzat. Després, així, d'intentar reanimar-lo, el pacient va ser traslladat amb helicòpter a l'Hospital de Bellvitge, de Barcelona. I aquesta setmana l'Espluga de Francolí ha completat un tràmit més per fer efectiu el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM. Tot i que l'Ajuntament ja va aprovar el POUM en el ple del novembre del 2017, ara ha aprovat per unanimitat les verificacions de les últimes demandes i modificacions que la Comissió d'Urbanisme de Tarragona va requerir per tal d'aprovar-lo definitivament. L'aprovació s'ha fet en el ple municipal d'aquest 9 d'agost corresponent al juliol i ha comptat novament amb el vot favorable de tots els regidors. Així ens ho explica Miquel Rosic, de TAC12.
L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí confia poder veure publicat, fet que el convertiria en oficial el seu nou pla d'ordenació urbanística municipal la propera tardor. En l'última sessió plenària, el consistori va aprovar de forma unànime la verificació de les recomanacions i demandes que la Comissió d'Urbanisme de Tarragona havia exigit per donar el vistiplau definitiu al POU presentat i consensuat pels espluguins. Feia falta només completar informes i afegir petites especificacions que no alteren l'esperit general del pla.
Aclarir el tema de l'aeroport. L'aeroport, com sabeu, està situat al costat de, allà, al costat de la via del tren de l'AVE, on ens hem acostat més ha sigut amb el catàleg de masies i cases rurals, perquè bueno, faltava completar alguna fitxa que l'urbanisme volia que es completés. Hem donat resposta al que se'ns demanava i esperem que la comissió, si pot ser del setembre, doncs que hi haurà, ja s'aprovi, pugui passar a publicació.
Des de l'oposició, Som Espluga va facilitar també l'aprovació de les especificacions que han de completar el document, un POUM de consens forjat durant 14 anys que ha evolucionat cap a un model de creixement urbanístic sostenible.
Durant aquesta legislatura, la posició del grup de Som Espluga s'ha sostingut sempre en tres punts. No? Primer, que el model urbanístic es basi en un creixement controlat i assenyat. Segon, que es permetés als veïns poder fer esmenes als canvis que s'anessin introduint en la redacció d'aquest POUM. I tercer, prioritzar la reforma urbana dels espais ja edificats.
En un ple en què tots els punts es van aprovar per unanimitat, també es van certificar part de les obres de pavimentació i serveis a diversos carrers de la localitat, unes obres que, segons l'equip de govern, evolucionen al ritme previst, tenint en compte que el termini d'execució expira el mes de gener. També confien que arribin a temps les obres del camp de futbol, iniciades amb cert retard però amb el marge suficient per tenir l'equipament enllestit el mes de setembre.
I també en política municipal, la Federació d'Independents de Catalunya, la FICA, ha presentat aquest dijous a Montblanc la nova coordinadora electoral de la Conca de Barberà. És la primera vegada que la FIC posa en marxa aquesta eina i està representada per dos regidors electes de la formació a la comarca. La coordinació pretén així dinamitzar la creació de noves llistes per les eleccions municipals del 2019 i donar cobertura a les candidatures. La direcció de la federació ha impulsat ara aquest juliol la nova coordinació i s'ha nomenat com a coordinadors a Toni Gutiérrez, regidor a l'Ajuntament de Montblanc i vicepresident del Consell Comarcal de la Conca, també Josep Sales, regidor a l'Ajuntament de Pira. Els representants han explicat que en els pròxims mesos es confeccionaran noves candidatures i també es concretaran alguns dels caps de llista, però d'entrada engeguen aquest camí cap a les municipals amb l'objectiu de guanyar representació a la comarca i amb ganes de revalidar les actuals alcaldies a Santa Coloma de Queralt i a Pira. Així en parla bé doncs un d'aquests coordinadors, és el cas de Toni Gutiérrez, apunta bé els objectius d'aquesta nova coordinació.
Nosaltres som un partit municipalista, som un partit on ens uneix a projectes municipals, projectes comarcals, i ens uneix a persones de diferents ideologies i diferents identitats. Jo crec que estem en un moment on el municipalisme doncs, té futur, perquè a vegades volem transformar el nostre municipi, volem donar progrés a la nostra comarca, i nosaltres entenem que això és compatible amb tenir diferents ideologies, cosa que no passa amb els grans partits o els partits doncs, que estan més definits, que tenen un guió i d'aquest guió doncs, no se'n poden sortir.
I canviem radicalment de tema. Ara ens fixem en les vinyes de la Conca de Barberà i la previsió de la barema que ha de començar en les pròximes setmanes. S'espera que enguany es puguin recuperar les xifres de la barema del 2016. Josep Ardila.
La Conca de Barberà es prepara per l'inici de la barema que preveuen començar a finals d'aquest mes d'agost. Són les dates habituals de la barema a la comarca després de l'any passat que va ser atípic. La sequera del 2017 va fer avançar la barema i es va fer una producció d'un 30% menys del que és habitual. Enguany s'espera recuperar les xifres de cada any i collir un raïm de bona qualitat. Es començarà per varietats com el Chardonnay i s'acabarà cap a l'octubre amb el Trapat, del qual també se n'espera una bona collita.
Bé, aquest any preveiem que la barema doncs, serà... L'any passat es va avançar moltíssim perquè vam passar molta sequera, però aquest any, com que hem tingut una primavera plujosa, doncs esperem que sigui les dates que normalment són, que són, bé, es comencen amb les varietats doncs, primerenques com el Chardonnay a finals d'agost i després ja es van seguint amb la resta doncs, cap al 15 de setembre aproximadament.
Les fortes pluges de la primavera, però, han propiciat l'aparició de fongs a algunes vinyes de la comarca. Això ha fet que aquestes setmanes prèvies a l'inici de la barema es treballi de manera intensa a la vinya. És el cas del celler Carles Andreu, a Pira, que està fent un tractament per acabar amb el mildiu. Esperen, però, fer una bona collita.
Una és una primavera que va haver molta pluja, que això ens va fer que haguéssim d'estar molt atents amb el tema del mildé, i ara últimament aquestes calors més l'humitat ha fet que haguéssim d'estar molt atents amb un altre fong que és l'oïdium. I això ha fet doncs, que enguany hàgim hagut d'estar durant tot el cicle de la vinya, molt damunt de la vinya, fent tractaments i estar molt vigilants a la vinya. Però bueno, i si les coses s'han fet bé i si estan molt atents, doncs, bueno, doncs se preveu una collita. Jo crec que normal.
D'altra banda, la cooperativa de Sarrau, una de les més grans de la comarca, esperen també fer una bona collita d'uns 9 milions de quilos aproximadament i també de molt bona qualitat.
L'expectativa d'aquest any, doncs, bueno, suposo que serà això, serà entorn als 9 milions de quilos de raïm. S'espera una collita normal, no una gran collita, però esperem això. De totes maneres, fins que no es comenci a collir, doncs tampoc no podem tenir una idea més exacta del que és, però l'aproximació i el que ens indica una mica el temps serà això, que serà una collita normal.
La cooperativa, a més, començarà la barema i també el trasllat a la nova nau que han construït a l'entrada de Sarrau, on a partir d'ara produiran el cava Portell. Esperen poder-s'hi instal·lar el mes de setembre a les actuals instal·lacions i continuaran fent els vins.
Ja ha arribat el moment d'obrir la plana cultural d'aquesta setmana a la Conca de Barberà. I comencem destacant que la sisena edició del Danseu Festival de les Piles ha donat el tret de sortir d'aquest divendres i proposa fins al diumenge una quinzena d'espectacles de companyies de 8 països diferents i en les quals hi ha tres estrenes estatals. El Festival de Carrer ha començat amb La Bugada, un espectacle de la Buena Companyia que ha recordat les dones que rentaven els safarejos públics i com els rentadors també eren un espai de comunicació. Durant el cap de setmana, Les Piles serà escenari de dansa de primer nivell i, de fet, mundial, tot i que des de l'1 d'agost ja ha acollit els tallers de formació, els anomenats workshops, amb ballarins i professors d'arreu del món. Després d'aquest inici, a la Font, amb La Bugada, l'activitat va continuar aquest divendres a la plaça Roja amb el projecte solidari Ficat Circus d'Etiòpia, que va presentar l'espectacle Movin', amb les acrobàcies i els malabars com a protagonistes del moviment. Meeting Point de Sia Erza va unir als moviments elements com l'aigua o un petit vaixell. Aquest va ser el tercer espectacle i la jornada va acabar amb la quarta edició de Impro Fighters, un espectacle impulsat des de l'organització del festival que convida el públic a entrar a escena per participar així en una competició improvisada. L'organització ha xifrat en més de 400 les persones que van seguir aquestes actuacions de divendres, però com dèiem, el Danseu Festival s'allarga al llarg de tot el cap de setmana amb convertint així Les Piles en escenari internacional de la dansa, com dèiem, una quinzena d'espectacles, també no només de dansa, sinó també de circ, en presència de food trucks que doncs amenitzen aquest entorn de Les Piles. Danseu Festival en marxa, la seva sisena edició. Ho explicarem al web. I també tenim altres notícies de la crònica cultural. Per exemple, que Vilanova de Prades ha celebrat ja els seus 855 anys. Ho va fer dedicant-li una plaça a Pere de Ballà, el poblador de la vila. Aquest acte es va celebrar en el marc de la Festa Major de Vilanova de Prades i es va homenatjar així al fundador del municipi. L'any 1163, el monarca Alfons el Cast i el castlà de Siurana, Albert de Castellbell, van donar a Pere de Ballà el lloc de Vilanova amb la condició de poblar-la i reconstruir-hi un castell. Fins al dia d'avui, doncs, el poble no havia reconegut la figura del seu poblador i ho han fet dedicant-li l'antiga rotonda anomenada de la Diputació. També aquesta setmana hi ha hagut doncs, una edició especial per la comarca del joc de cartes d'estiu de TV3 i és que dos restaurants de la Conca de Barberà van participar en el programa dedicat a la cuina de brasa a les muntanyes de Prades. El restaurant Masia Segués de Vimbodí i Poblet ha guanyat aquest dimecres aquesta edició del joc de cartes d'estiu. La Masia Segués de Vimbodí i Poblet hi va competir doncs, com dèiem, amb els CEPs de Vilanova de Prades i també amb el Grèvol de Capafonts. D'aquesta manera, el programa presentat per Marc Ribas confrontava aquest passat dimecres tres restaurants de les muntanyes de Prades que tenen entre les seves especialitats la cuina de la brasa. Com dèiem, qui va guanyar i es va endur, per tant, el distintiu, com també els 3.000 euros del premi, va ser la Masia Segués de Vimbodí i Poblet, després de capgirar la classificació, finalment, amb una nota de 6,8, gràcies, en gran part, de les valoracions del presentador Marc Ribas. També aquesta setmana ha estrenat local social al municipi de Rojals. Han hagut d'esperar 10 anys per poder inaugurar aquest espai. De fet, era una reivindicació històrica dels veïns de la pedania de Montblanc. L'Ajuntament el va inaugurar aquest passat cap de setmana a motiu de la Festa Major de Rojals. El projecte, però, va començar fa 10 anys, però la crisi va obligar a aturar-lo. Ara, finalment, s'ha acabat el local social que donarà servei als veïns de Rojals, però ja tenen una nova crida demanant a l'Ajuntament de Montblanc que s'arreglin els carrers. De fet, durant aquesta inauguració, els veïns van reclamar també la millora així dels carrers de la pedania. L'alcalde de Montblanc va assegurar que doncs, en el seu moment es va decidir tirar endavant el local i destaca que de cara a l'any vinent miraran de poder arreglar aquests carrers. I seguim amb altres notes d'aquesta setmana. Notícies breus, i és que una vintena de joves de l'Espluga de Francolí que estan cursant l'ESO, començaran aquest setembre doncs, els estudis de secundària, han rebut durant el juliol classes de suport i han participat també en activitats lúdiques gràcies a un programa educatiu que pretén frenar el fracàs escolar i l'abandonament. A través del Pla Educatiu d'Entorn, l'Espluga s'ha adherit als programes Ilusiona-te i Queda-te del Ministeri d'Educació i Formació Professional en el marc de Proeducar Ilusiona-te. L'acció té per objectiu oferir suport als joves amb més dificultats i que tenen el risc d'abandonar la seva formació acadèmica. La regidora de Benestar Social, Maria Jesús Martín, ha explicat que aquesta iniciativa ha estat positiva per a aquests joves i també ha avançat ja que durant el curs s'allargarà amb el projecte Queda-te. També podem parlar de música. Anem fins a Sant Magí de la Brufaganya, on aquest cap de setmana, aquest dissabte, celebrarà una nova edició de les Nits Musicals. Josep Morató.
El santuari de Sant Magí de la Brufaganya de Pontils s'omplirà aquest dissabte a la nit per escoltar el cor de Gospel View Choir, interpretant composicions de Moisès Sala. Considerat referent del gospel nacional i una de les formacions més notables d'àmbit europeu, els de Gospel View Choir presenten Gospel Jicing. Amb les entrades exaurides, més de 300 persones es concentraran en el santuari emblemàtic de la Baixa Segarra per gaudir de la programació del festival, un fet que valora un dels organitzadors del festival, Joan Mestre.
Els objectius es portar bona música en un entorn al mig de la muntanya que hi has d'anar expressament, per tant el que ve amb l'objectiu d'escoltar música.
El festival musical acabarà el 8 de setembre amb la formació musical El Duo de Lis.
Gràcies, Josep. Seguim parlant, i és que molts pobles de la comarca estan també aquesta setmana de festa major. Comencem parlant per Solivella, que és, de fet, qui va arrencar ja les festes el dijous. Ho van fer amb la sessió d'ús del casal i el celler del sindicat de vinyaters a l'Ajuntament. La jornada va acabar també amb un tast de vins i, oficialment, però, la festa major va arrencar divendres amb el pregó a càrrec d'Antoni Sanz i també el xupinasso d'obertura. Pel que fa a les propostes musicals, en destaca el concert d'aquest divendres de l'Estramboli Jazz Band i aquest dissabte l'orquestra Mitjanit i també Portobello. Abans s'haurà celebrat la desena edició de l'espectacle de foc La nit dels Walpurgis i fins al 15 d'agost també hi haurà ball de festa major, un tobogan aquàtic, la festa Holi o la ballada de sardanes. Valltall també ha començat aquest cap de setmana les seves festes, la festa major que s'allargarà fins al 19 d'agost. Aquest divendres s'ha pogut escoltar la música de Joan Masdeu i també el projecte Gràcies Ovidi. Tot i això, el pregó serà el 18 d'agost a càrrec d'Eduard Biosca, conegut per ser el personatge Senyor Boigues. També oferirà un monòleg a 8:15 del vespre de diumenge. Sense cap mena de dubte, però, el nom més destacat és Els Catarres. És el concert que oferiran el dissabte 18 d'agost a Belltall a partir de les 10 de la nit. Un cartell que també complete Tapeo Sound System i la Terrasseta de Preixens. Entre d'altres propostes, al llarg d'aquests dies, Belltall tindrà un parc infantil, ballada de sardanes o el joc gegant de Passanant. També hi ha festa aquesta setmana al petit nucli de Vall Espinosa amb actes populars, jocs per als infants o cinema a la fresca. Montbrió de la Marca, en un nucli agregat a Serral, proposa també un maridatge de vins i paters, una botifarrada popular i ball de festa major. També hi haurà música en directe a Vallfogona de Riucorb i, entre d'altres, teatre, un tobogan aquàtic i un torneig de beer pong. Entre totes aquestes poblacions tampoc hi faltaran les cercaviles i actuacions de cultura popular. I en perspectiva també podem destacar la festa major de Senan aquesta pròxima setmana, per exemple, amb propostes destacades com el concert d'aquest dimecres de Pepet i Marieta o també l'espectacle teatral Impro Show. Festes majors aquest agost que doncs, se succeeixen així setmana rere setmana a la Conca de Barberà. I en esports podem parlar d'una competició, d'una activitat més aviat popular que celebra aquesta setmana a Blancafort. És el cas del Cap de Coll, aquesta pujada que ens explica el Josep Morató.
La pujada del Cap del Coll es pot fer tant en BTT o en carretera, ja que hi ha dos circuits adaptats. La sortida neutralitzada serà a les 7 de la tarda des de Blancafort i els ciclistes hauran de pujar els 7 km fins al canvi de carretera de Montblanquet. Una prova dura pel que fa al desnivell i la calor. Escoltem Víctor de Santos, president de l'Associació Esportiva Blancafort, entitat organitzadora de la prova.
Això és una cosa que es feia fa molts anys, aquí a Blancafort, ho feien per la festa major, ho feia la gent d'aquí del poble, però clar, era molt encara més popular que el que és ara. i bueno, la veritat que ho vam recuperar amb l'associació. I està molt bé perquè hi ha gent del poble que no fa quasi esport i mira, aquest dia sempre tothom s'entrena i fa una mica de gràcia.
L'any passat va ser l'edició més participativa amb un total de 100 ciclistes. A més, es va batre el rècord amb un temps de 15 minuts de pujada.
I després d'aquests apunts culturals, ha arribat el moment d'obrir l'entrevista d'aquesta setmana. I és que ens hem desplaçat ben lluny, gairebé a l'extrem de la comarca, per visitar el petit nucli del Fonoll, que ja compleix 20 anys de nudisme i també de naturalisme. El poble de Fonoll, al municipi de Passanant i Belltall, celebra ja aquesta tardor 20 anys de vida, dues dècades de nudisme, però no només, sinó també d'un estil de vida naturista. Avui ens hem desplaçat fins aquí i en volem parlar amb l'administrador del poble, la Mili Vives. Molt bon dia, Mili.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Com anem?
Bé, anar treballant, anar fent.
Explica'ns quin és l'estat de salut de Fonoll.
Bueno, jo crec que és un poble sa i que creix, cosa que aquí al voltant estan els pobles deprimits i cap avall, no? Vull dir, estem en una vall que es va despoblant mica a mica i aquí al Fonoll ens anem repoblant mica a mica, o sigui, anem a la inversa que la vall.
Això, però comença el 1998, quins són aquests inicis?
Bé, els inicis és trobar-se un poble totalment desolat, totalment arruïnat, que no havia ni una teula, ni una teulada, ni un lloc on posar-se, i amb molt d'esforç físic, econòmic i humà, mica a mica l'hem rehabilitat, l'hem restaurat tot, no?
Per què aquí a la Conca? Com es va escollir?
Va ser qüestió d'atzar, o sigui, jo vaig fer la compra sense saber on comprava això, i quan em van portar aquí, bé, la veritat és que em va desanimar una mica a veure com estava, perquè em van dir, jo comprava una finca de 135-140 hectàrees en un poble dintre abandonat, ara tenim ja unes 200 hectàrees, i realment, quan vaig veure l'estat del poble, doncs era depriment, no? Perquè estava tot arruïnat i tot fet un desastre, menjat per la vegetació, no havia ni una... Jo vaig viure 2 anys amb una caravana per poder rehabilitar el poble, sí.
Llavors, quina va ser la rebuda de l'entorn, del territori, per exemple, del municipi de Passanant o de la comarca en general?
Bueno, a nivell de veïns, i jo crec que bé, a nivell de veïns tenim més simpaties que antipaties. Jo crec que, home, hi ha gent que ens veu diferents, el fet d'anar despullats, d'anar a una missa i aquestes coses, oi, fa que poder ens veu una mica com a bitxos raros, però el que hem tingut problemes és a nivell administratiu, que ens han fet la vida impossible des del principi, no? Però bé, vull dir, n'hem sortit i mica a mica, doncs, crec que això és una realitat i és un... Per mi és un plaer i una satisfacció haver acabat aquest projecte i, bueno, ens falta coses a fer, com a tot arreu, perquè sempre hi han de fer-ne, però ara pensa que ens ve gent de tot el món. Ahir va marxar gent de Nova Zelanda. Dies enrere, gent d'Islàndia. I francesos, anglesos, belgues, ara hi ha unes famílies belgues aquí també, holandesos, que són els que més venen, això és lo normal, no? O sigui, ens ve gent de tot el món, vol dir que és un projecte que ha despertat interès a molta gent, no?
I com us coneixen? Perquè a vegades pot ser fins i tot desconegut a la pròpia comarca, com pot ser que des d'arreu del món hi hagi gent que conegui Fonoll?
Suposo que via internet, perquè la gent deu picar naturisme, els deu sortir d'un poble naturista, els deu cridar l'atenció que és un poble, que no sé què... I bueno, suposo que és la via més important, no? Tenim una pàgina web que és elfonoll.cat, que és molt explícita, amb moltes fotografies, amb que poden calcular el que els hi costa entrar tal dia i sortir tal dia, tot és automàtic i bueno, crec que és una via molt bona de traure clients de tot el món. Sí.
Clar, en aquest sentit, com a poble naturista, el 1998, si no m'equivoco, era l'únic d'Espanya, no sé si encara ho continua sent.
Dissortadament crec que sí, perquè és una llàstima amb la de centenars de pobles abandonats, per no dir milers, perquè a Catalunya estem parlant de més de 300 pobles abandonats i 150 a punt d'abandonar-se. I a Espanya suposo que això es deu multiplicar per 20 o així, o sigui, estem parlant de milers de pobles abandonats que han mort d'una manera que no s'entén, no? Aleshores, tindre iniciatives naturistes o similars, o jo crec que seria molt maco, no? Vull dir, crec que de la mateixa manera, home, això no és que sigui un gran negoci, també hem de ser clars, però sí que s'autoaguanta, no? Aleshores, tenim tampoc mai ha sigut un projecte econòmic, però vull dir que aquesta viabilitat econòmica pot existir en moltes altres projectes, no? I ara ens hem embolicat en un altre poble, que és aquí a Conill, sí. I suposo que també serà una ruïna a nivell d'inversió, però bueno, la viabilitat seria, suposo, quan el tinguem ple d'artistes i gent creativa i que faci coses i tal, doncs bé, que funcioni com aquest funciona, no?
Després li tornaré a preguntar, però en el cas de Fonoll, ser els primers va suposar un repte o un avantatge?
Els primers, que com a
poble turista?
Jo crec que un inconvenient gros, perquè l'administració crec que no ho ha entès. Aquí pensa que ens han negat tot, llicències, programa líder, que ens van dir que el teníem, el programa líder, ens van dir que el teníem, diu, només falta la firma del polític, ho tens perfecte, Emili, ho tens perfecte. I mai ens han dat ni un cèntim, i sempre sancions i tocar els nassos, vull dir que aquí hem tingut una persecució que crec que és ja com si fos, no sé, per mi era com a medieval, no? Com allò, la Inquisició que t'empaitaven, ha sigut bastant fastigós, però bueno, n'hem sortit.
Però a quina instància, a quina escala de l'administració seria?
Doncs mira, l'Ajuntament, en primer lloc, ens va tocar un ajuntament corrupte, un ajuntament que van vindre aquí a intentar-nos extorsionar i que ens van fer bastant la punyeta a nivell judicial i tot el d'això, i a nivell de Generalitat tampoc hem tingut cap ajuda, perquè la Generalitat també amb aquestes coses, vull dir, ha tingut una posició ambigua, però a l'hora de la veritat el líder depenia d'ells, no ens van donar el líder. Després vam demanar llicència per fer un càmping turista, també ens la van denegar, vull dir, ens han fet la punyeta en tot el que hem pogut fer. Sí.
En aquest cas, com ha evolucionat la població al llarg d'aquests 20 anys? L'inici era molt clar, ens el deies, no? Aquest poble en ruïnes. Quina ha estat, però, l'evolució d'any rere any?
Bé, bueno, ha sigut amb alt i baixos. Aquí pensa que teníem el poble que tenia pintes de ser un projecte rentable i anava força bé. Ens van instal·lar tots aquests molins aquí a 500 metres, els podeu vendre, els podeu veure aquí mateix, i això ens va dividir per 5 els ingressos, una cosa brutal, eh? O sigui, clar, la gent venia aquí, i encara ara, aquest estiu ha marxat molta gent, perquè diu, ui, que a la noche, que se parece que hay aviones toda la noche, que no sé què, no sé quantos, i foten el camp del soroll, no? Això és desagradable, perquè això està posat en mala fe, posar uns molins aquí a 500 metres, això són ganes de fer la punyeta al projecte, no? Tot i així, bé, la realitat és que molta gent s'hi ha quedat a viure i que, bueno, el poble, a pesar de les molèsties, els sorolls, que combatirem judicialment quan hi hagi economia per fer-ho, doncs, bueno, el poble de moment va endavant, no?
Deixi'm preguntar-li també per el concepte d'autosuficiència. Parc eòlic que no és, òbviament, per vostre, que està a tocar, el podem veure des de pràcticament tot el municipi, però en tot cas vosaltres també hi opteu amb aquests molins pel municipi.
Nosaltres estem a favor de l'energia eòlica. El que passa no té res a veure els decibels que pot fer aquesta brisa d'aire amb els decibels que fa el parc eòlic i durant tota la nit, i un que s'hi dintre les cases, que és bastant desagradable, no? Això, a mi personalment, aquest soroll no em molesta, perquè és soroll d'aire. L'altre és soroll sembla que sigui un avió engegat tota la nit, m'entens? I és, en fi, de tota manera, aquí la clau és energia solar, que és la que hem optat, i ara que les plaques van barates i tal, doncs hem ampliat tot el que és la instal·lació d'energia solar, que és el que pretenem. I aquests aerogeneradors també van bé, perquè hi ha dies que està núvol i fa una mica d'aire i tal, i també s'aprofita l'energia.
Clar, perquè l'autosuficiència energètica és part de la filosofia del poble.
Bé, sí, no és el tot, però sí, la idea és... el naturisme és una mica viure en harmonia amb la natura, no? Aleshores, intentar embrutar, contaminar el mínim possible, tindre els beneficis de la natura, tant a nivell energètic com a nivell de salut, a nivell de tot, no? O sigui, d'alimentació, de tot, no?
Clar, a l'entrada hem vist el cartell que dona la benvinguda al municipi de Fonoll, poble naturista. Diu que cal respectar unes normes. En grans trets, quines són les normes o la filosofia? Que...
Les normes les pots trobar penjades a la web d'internet, però bàsicament és el tema del tabac, que aquí està bastant perseguit, el tema de l'alcohol, que no s'admeten estats etílics, el tema del respecte mutu, de tota manera, això són normes que per un naturista són quasi innecessàries, perquè la gent que és naturista més o menys això ja ho té assimilat abans de venir, no? Sempre hi ha algun principiant, algun foraster que se li té que dir ei, que aquí no es pot fumar, i a vegades ho entenen, a vegades no, eh? Però bueno, és així.
Clar, quin és el dia a dia a la població?
Bé, el dia a dia és treballar tots els dies, jo penso, no? Perquè quan no és a l'hort és al bosc, quan és al bosc és arreglar alguna paret, quan és sempre estem fent alguna cosa, no? Vull dir que és, el dia a dia és treballar. El que passa, clar, a mesura que ens ha anat, també jo m'he anat fent gran, doncs ja no és l'energia ni l'empenta d'abans, no? Però anem fent cada dia una mica, sí.
La dedicació professional, diguéssim, és aquí al municipi.
Sí, sí, jo estic jubilat ja i, evidentment, doncs, no tinc activitat professional com he tingut fins ara, he sigut sempre empresari i tal, no? De tota manera, les ganes de fer coses hi són, i les ganes de donar viabilitat econòmica al poble i vida econòmica hi és, no? Nosaltres aquí, en poques setmanes, portarem una petita editorial que tenim a Barcelona, la posarem aquí al Fonoll, després les restes de l'empresa d'una petita indústria que tinc a Barcelona també la vull portar cap aquí. Vull que el Fonoll tingui vida, perquè la vida turística són 2 o 3 mesos i s'ha de viure tot l'any, no? I aquí si hi ha gent que viu, doncs hauran de tindre algun mitjà de subsistència, perquè no tots són jubilats, no?
Clar, ara volia preguntar-li per això. El Fonoll és un poble turista o turístic?
Per mi és un poble normal naturista, eh? És un poble normal i corrent, no? El que passa que, clar, dintre les limitacions que tenim, hem d'intentar fer coses. Aleshores tenim un camí que es vist que és intransitable quasi, que l'Ajuntament no hi fica un cent. Aquí, pensa que nosaltres estem pagant 4.000 euros d'IBI a l'any, quasi, no arriba a 4.000, però són uns 4.000 euros d'IBI, i aquí no ha entrat un cèntim d'euro en 20 anys que portem aquí d'inversió pública, ni un cèntim d'euro, ni per arreglar una pista ni per arreglar res. Nosaltres ens arreglem els camins com podem, ens ho hem de fer tot, perquè no tenim absolutament cap servei, no? O sigui, és una marginació i una discriminació que és increïble, no? Bueno, estem acostumats ja.
Clar, parlàvem de la vida diària aquí al municipi. Quanta gent hi viu o quin és més o menys el ritme, no? Els caps de setmana abans de començar l'entrevista em parlava que són els dies més intensos.
Sí. Aquí passem una mica entre setmana podem ser 20, 20 i pico, 30 persones, i els caps de setmana podem ser 100, 120, 130 segons el cap de setmana, no? Bé, vull dir, també hi ha moments punta, com jo fem una trobada o alguna cosa, i som més gent encara. Jo he fet diverses vegades paella per 250 persones el diumenge, o sigui que a vegades sí que som bastanta penya, no? De tota manera, el normal és, ara a l'estiu, doncs, estar entre 50 i 100 persones a la paella i posen 30 més que no la fagin, no? Vull dir que és una manera de calcular la gent que hi ha.
Clar, la paella és un dels actes socials per excel·lència, que la feu els diumenges, tot l'any. Quina és l'altra vida social que hi ha? Perquè hem vist que també s'hi fan altres activitats.
S'hi fan moltes coses, vull dir, tenim un petit cine, que us l'ensenyaré, que de tant en tant veiem alguna pel·lícula i tal. Tenim un local que fem xerrades i conferències, tenim un local social, que hi ha exposicions i concursos que fem de fotografia i poesia, tenim billar, futbolín, no sé, aquestes coses d'entreteniment. I després fem excursions totes les tardes, vull dir que de coses se'n fan. A part de, per exemple, a les tardes se'n fan ioga, després hi ha massagista, hi ha tot d'activitats que es fan, hi ha banys de fang, hi ha sauna, hi ha la bassa d'aigua, tot. La gent més o menys ho passa bé. La prova que ho passa bé és que la majoria de gent repeteix, vull dir que la majoria de gent venen i si no són assidus, són quasi assidus molts d'ells, eh? Vull dir que venen, i gent que ve de fora. Tenim gent que ens ve de Saragossa cada setmana a passar el cap de setmana aquí, gent que ve de Fraga, i això de per aquí als voltants, no? Hem tingut també gent que venia de Londres aquí quasi cap de setmana, imagina't, amb aquests vols, venia quasi cap de setmana a passar el cap de setmana aquí, o sigui, hem trobat de tot, no? O sigui que, bé, ja deu agradar a bastanta gent perquè hi ha bastanta gent que ve.
Una de les altres línies de treball que hem vist és que sou un municipi, un poble, pro Federació Naturista dels Països Catalans. Bueno, què seria exactament?
Sí, bueno, aviam, municipi no som un poble agregat a Passanant, per desgràcia nostra, perquè hem tingut molt mala sort amb aquest ajuntament, no? Nosaltres, jo des de fa 20 anys, Estic proposant fer la Federació Naturista d'entitats dels Països Catalans. El que passa que primer per raons polítiques segurament i després per raons... Bueno, al final han fet una federació sense nosaltres, que tenim un Ateneu aquí de fa 20 anys de turista, i han fet la federació catalana, però tira més cap al nudisme, i jo la veig més d'un punt de vista naturista i més de Països Catalans. No? Jo no entenc com un de Fraga, o un d'Andorra, o un d'Alguer, o un d'Alacant se'l té que excloure d'una associació així. No? Jo veig així, que hi ha una unitat cultural i doncs s'ha d'aprofitar també per fer-la amb la unitat naturista. No?
Què hauria de suposar en aquest cas el fet de poder estar en xarxa amb altres col·lectius del territori?
Bé, no, nosaltres no som excloents, el que volem és que s'integri el màxim de gent i la gent que participi en l'associació i en la federació. Bueno, això és bo, va fer créixer i ajudar el naturisme, crec que és interessant, no? No tenim cap objectiu en concret, el que volem és això, que la gent s'agrupi i en lloc de dependre de la Federació Espanyola, que no tinc res en contra, doncs dependre de la Federació de Naturistes dels Països Catalans, que és la que preteníem.
De la filosofia naturista el que potser crida més l'atenció, que la gent li ve més al cap també en el cas de Fonoll, és el fet del nudisme. Deixa'm que li doni la volta des de la part, potser m'atreviria a dir, i m'equivoco, majoritària de la població que va vestida. Vostè per què pensa que ens vestim?
Bueno, estem en una societat judeocristiana, una societat que ens han ensenyat que tenim vergonyes al cos, que això s'ha de tapar, que no sé què, són coses absurdes. El cos és tot digne, el cos és maco, i tant pot ser tancar una cara com un cul, no? Vull dir que no té sentit tapar-se el cul i ensenyar la cara quan potser tens més maco el cul que la cara, no ho sé, per posar un exemple. No? Però vull dir que això són tabús i perjudicis culturals, no? La nuesa ha existit sempre i la nuesa és una cosa que és natural, és saludable física i psicològicament i no té cap cosa negativa. Més, doncs, bueno, aquí ens protegim quan hi ha excés de fred o excés de sol o algun problema, doncs, que estàs treballant amb algú que fa xispes i doncs et protegeixes, no? Però si no, la nuesa és una cosa natural, no té sentit tapar-se quan fa calor, no?
En moltes coses potser la societat ha evolucionat, no sé si en el concepte del nudisme també hi ha hagut una major comprensió, els prejudicis que ara vostè s'hi referia, si han anat disminuint.
Bé, jo crec que anem avançant, i la gent cada vegada accepta més en platges i en ambients la nuesa, no escandalitza com escandalitzava abans, no? És una evolució lenta, però sí que jo penso que es va mica a mica... es va normalitzant, tot i que hi ha sectors interessats en que la gent es tapi i, clar, si hi ha, quan hi ha aquesta repressió, doncs hi ha una submissió, no? Que és el que vol l'autoritat, vol sotmetre la gent i tindre'ls com un ramadet, no? La llibertat no els hi acaba d'agradar i això és una mica... La nuesa és llibertat, la nuesa és llibertat.
20 anys del Fonoll, ho celebrareu?
Sí, sí, ara a l'octubre, que és quan fa els 20 anys, alguna cosa farem, no sabem bé el que farem, però alguna festa, alguna cosa farem.
Mirant enrere, del que és el que n'està més satisfet?
Bé, de la feina feta, de la feina feta. De fet, això, ja com deia al principi, no és un projecte econòmic, aquí hi ha una inversió que jo no l'amortitzaré mai, no? Però sí que és la satisfacció de que has fet un capital humà d'amics i de contactes i de gent que t'estima i que estan amb la filosofia aquesta, i és molt maco, no? Això ha sigut el més ric del projecte, perquè, diguem, el tema econòmic, la pretensió és que sigui autosuficient, no? Que es pugui mantenir ell sol, però tampoc hi ha un... Mira, per dir-te alguna cosa, estem als preus de fa 12 anys, per exemple. Fa 12 anys que estem aplicant els mateixos preus i són preus relativament baixos i, bueno, tampoc tenim cap pretensió de guanyar-hi calés, però tampoc de no perdre'n també tenim aquesta pretensió, no?
Esperit poblador, que no sé si és així, en el cas de Conill, que ens explicava un nou projecte que engegaran, en aquest cas una població que vol ser, com deia, artística.
Sí, Conill és per gent creativa. Hi ha molta gent amb imaginació desbordada, que són molt creatius i són interessants de contactar i de conèixer, i crec que és un tipus de personatge que se'ls té que dar un espai i una possibilitat de treballar i de fer, no? Aleshores, jo tenia una galeria a Barcelona i ja vaig conèixer bastanta gent artista interessant i vaig ajudar els que vaig poder, tot el... I em va quedar sempre aquestes ganes de repetir l'experiència, però vull dir, d'una manera més, poder una mica més sòlida, no? Donar-los un espai per treballar, un habitatge i unes possibilitats de realitzar-se, que de l'altra manera doncs tenen més difícil, no?
Com s'hi està treballant, en aquest cas?
Bueno, estem encara en fase incipient, perquè estem en papers i els plans especials, i que no s'acaba mai de solucionar la paperassa. Mira, jo penso que tenim una administració que és un càncer pel país. Jo això ja l'havia enviat alguna carta al Pujol dient-li, dic, escolta, a mi em sembla que això és un càncer pel país, l'administració que tenim, perquè és que es dediquen a fer la punyeta en tot, a dificultats i traves i no sé què, i s'omplen la boca quan surten pels mitjans de que tot són flors i violes i que tot han fet tant i han fet tal, i només fan que posar dificultats en tot. És tremendo. Vosaltres intenteu tindre una iniciativa de dir, bueno, vaig a muntar... És que jo he intentat muntar una fàbrica a Mas Arbonès, no he pogut. Aquí al Fonoll hem tingut que fer tot sense permisos, perquè no ens han dat ni un sol permís amb res. I tot, ara allà a Conill, que són quatre cases i d'això, ens demanen un pla especial per tirar endavant la rehabilitació del poble i tot. És que tot són dificultats, és que és una administració, jo diria que perversa, no? Fan tot tan legal i tan d'això i no t'apoyen en res. L'última hora només serveixen per xupar-te els calés i prou, vull dir que és l'únic que serveixen.
Acabem l'entrevista, en tot cas, avui hem visitat Fonoll, aquests 20 anys, dues dècades de vida. Per acabar, hi pot venir tothom a Fonoll?
Evidentment, pot venir tothom. El que passa, una cosa és venir de visita i l'altra és quedar-se. Quedar-se s'han de respectar unes normes, i de visita doncs nosaltres tenim la cortesia a tothom que ve d'ensenyar-li al poble les quatre coses i convidar-lo, animar-lo a vindre, no? De fet, per exemple, avui vens un dia, per exemple, que hi ha poca gent, perquè és dimarts i és quan la gent ja, el dilluns marxa de bo i tothom, i ara comença a arribar gent, però si vens, per exemple, un cap de setmana, és que està desbordat de cotxes, de gent, de tot, que vas una mica atabalat i tot, no? Però bueno, és el cicle setmanal, no?
Fantàstic, aquesta és la vida aquí a Fonoll. Felicitats per aquests 20 anys i molta sort per endavant.
Doncs gràcies, i ja sabeu on podeu venir si us animeu a fer naturisme.
Perfecte, gràcies per la visita.
Que vagi bé, salut.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Fins aquí totes les notícies i continguts d'aquesta setmana a l'informatiu Conca de Barberà de l'11 i 12 d'agost. Recordin que podem trobar més notícies a esplugafmradio.cat i a radiomontblanc.cat. L'informatiu Conca de Barberà els caps de setmana a la 1 del migdia i a les 7 del vespre. Ens retrobem en la pròxima edició d'aquest espai. Esperem que passin un molt bon cap de setmana. Adeu-siau.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.